Passen 6 minuts de les 9. Molt bon dia, comencem el Penedès en xarxa d'aquest dilluns 8 de març, 8M, Dia Internacional de les Dones. Aquest 2021, la commemoració arriba marcada per la pandèmia de la Covid-19, que està afectant sanitàriament, econòmica i social al nostre país i que, a més, agreuja les discriminacions i precarietat de les dones, així com la violència masclista en un context de convivència i confinament. Els manifestos que diverses entitats i administracions han consensuat avui advoquen per la plena igualtat i per acabar amb la bretxa salarial i tot tipus de violències masclistes, al mateix temps que reclamen que cal lluitar perquè aquesta crisi no suposi un pas enrere en cap dels avanços socials que els últims anys hem assolit. La campanya Dones i Homes Corresponsables, que promou l'Institut Català de les Dones, per exemple, vol conscienciar i denunciar aquesta realitat i així avançar en una cultura de pacte per una corresponsabilitat efectiva. I aquest 8M amb l'Eli Jiménez. Bona setmana.
Molt bon dia, molt bona setmana. Doncs ho deies a l'inici, no? És 8 de març, Dia de la Dona, i malgrat que molts municipis del territori van avançar els actes, les lectures dels manifestos, concerts, el cap de setmana per poder aplegar a més gent, avui hi ha sobretot la lectura del manifest en molts d'altres de municipis d'aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès. Per exemple, comencem a Sant Pere de Riudebitlles, on al llarg de tot el dia, a la plaça 1 d'octubre, hi haurà l'exposició de fotografies de la dona treballadora de Sant Pere amb entrevistes fetes a les protagonistes de les fotos, unes fotos històriques cedides pel grup de recerques històriques de Sant Pere de Riudebitlles. Saltem a Subirats, on malgrat enguany no es pot celebrar la ja tradicional cursa de la dona, han endegat una campanya titulada Dones de Subirats. Per participar-hi heu de seguir el compte de l'Ajuntament de Subirats a Instagram. També podeu imprimir i decorar el vostre dorsal de la campanya descarregant-lo a través del web subirats.cat i publicar una foto o un vídeo caminant o corrent pel municipi amb el vostre dorsal. Teniu temps fins al proper 14 de març i l'heu de penjar a Instagram etiquetant-lo amb el hashtag Dones de Subirats. Entre les persones participants sortejaran des de l'Ajuntament un abonament familiar per la temporada d'estiu de les piscines municipals de Subirats. I finalment, a Sant Sadurní també es celebrarà avui el 8M amb una aposta triple de campanya que es durà a terme, de fet, durant tot l'any. La primera campanya es penja al davantal, una campanya que es ve fent durant els darrers anys per visibilitzar les desigualtats en els repartiments de les tasques domèstiques i de cures. Paral·lelament, també hi haurà la campanya Dones en la Història per visibilitzar les dones en la història en diferents àmbits i en diferents edats. I finalment, també mares amb fills i filles amb diversitat funcional per visibilitzar també aquesta problemàtica. A més, a partir de les 7 de la tarda, avui hi haurà la lectura del manifest a través del Facebook de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Ja per divendres, a Mediona, ja fora dels actes d'aquest 8M, hi haurà taller d'acroflex, que és aquest ioga acrobàtic. Això serà divendres de 9 del matí a 11:15 del matí al Col·labi, al carrer de Sant Joan número 15 de Sant Joan de Mediona, i això sí, s'ha de fer inscripció prèvia a través de col·labi@bildi.net o bé al telèfon 686-929-806. Tan important, hi haurà, òbviament, grups reduïts. I encara a Mediona, però ja per dissabte, tindrem residència del projecte musical Morning Blind, un inici de la residència que es començarà dissabte a partir de les 4 de la tarda i el concert serà a partir de 6:45 de la tarda al Col·labi, també a Sant Joan de Mediona. Com tot, aforament limitat, inscripció prèvia a través de col·labi@bildi.net. També dissabte, però ja a 6:45 de la tarda, a Gelida hi haurà teatre amb les finestres indiscretes de les escoles Gelida Teatre, un concert amb taquilla inversa i amb reserva prèvia a través de les escoles de gelidateatre@gmail.com. Això serà a diferents espais de Gelida, però la convocatòria és a la plaça de la Vila a partir de 6:45 de la tarda dissabte. I, de fet, a la mateixa hora, diumenge, a 6:45 de la tarda, a Gelida es repetirà aquesta mateixa activitat, aquest teatre amb les finestres indiscretes de les escoles de Gelida. Igual amb inversa, amb reserva prèvia a través de les escoles de gelidateatre@gmail.com i també seran diferents espais de la Vila i amb convocatòria, però a partir de 6:45 de la tarda a la plaça de la Vila de Gelida.
La següent parada d'aquesta roda d'actualitat la fem a Canal 20, a Olèrdola. Raimon de Cara, bon dia i bona setmana.
Molt bon dia, Sílvia, molt bona setmana. Com ens explicaven ara, des de Sant Sadurní, l'Eli, també són moltes les activitats que en aquesta part de la comarca de l'Alt Penedès realitzen aquests dies, especialment també avui, doncs, com no podia ser d'una altra manera, coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora. En el cas de Castellví de la Marca, s'ha convocat a partir de les 7 de la tarda, al costat de l'Ajuntament, la lectura del manifest a càrrec del grup de dones de Castellví, i acte seguit hi haurà una il·luminació de la façana de l'Ajuntament de color lila. I també aquest dilluns, coincidint amb aquesta commemoració, en el cas de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, s'ha organitzat una xerrada a càrrec de l'Ester Milà amb el títol Què menjar segons el cicle hormonal. És una xerrada en format online a partir de les 9 de la nit i es poden fer les inscripcions a través de l'adreça de correu electrònic scsdinamització@santcugatsesgarrigues.cat. I l'Ajuntament d'Olèrdola té actius dos processos de participació ciutadana des de dimecres passat i fins al proper dia 17 s'està sotmetent a consulta pública l'aprovació del reglament de teleassistència municipal. I fins dimecres d'aquesta setmana, dia 10, es pot participar d'altra banda en un altre procés, el de decidir la destinació de 80.000 euros d'inversions. Es pot triar una selecció d'entre 7 propostes que van reunir els criteris de la convocatòria després de que fossin proposades directament per la ciutadania. En els dos casos, tant en la consulta vinculada amb el reglament de teleassistència com aquesta d'inversions, poden participar-hi els majors de 16 anys empadronats a Olèrdola a través de la web de participació ciutadana de l'Ajuntament. I donant continuïtat a les activitats de dinamització programades al Servei de Biblioteca Oberta d'Olèrdola, aquests dies s'estan seguint oferint sessions de l'Hora del Conte vinculades amb el 8 de març, el Dia Internacional de la Dona. En el cas de la Biblioteca de l'Escola Circe i de Moges, està oferint als alumnes el primer certamen de contes infantils coeducatius Posa't les ulleres violetes, amb propostes que s'allarguen fins al 18 de març. Per aquesta setmana, del 9 al 11 de març, a partir de demà, s'explica el conte Jo vaig amb mi, de Raquel Díaz, una sessió que també incorpora un taller amb activitat i s'ha programat demà dimarts per als alumnes de tercer, dimecres pels de tercer B i el dijous pels de quart. I el Bibliobús al Castellot està al costat de l'Escola Bressol a Sant Martí aquest dilluns des de 4:45 a les 6 a Santa Fe davant de l'escola dimarts i en aquest cas en horari de tarda de 4:45 a les 6 i davant de l'escola Circe i de Moja aquest dijous de 4:45 a 6:15. I l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha preparat també un programa d'actes que es desenvolupen durant tot el mes de març per commemorar el Dia de les Dones fins el divendres 12 de març. Fins aquest divendres s'ha previst una gincana anomenada Dones que fan història per posar de relleu algunes de les dones que la història ha invisibilitzat. I d'altra banda, fins al dia 26 es pot veure a la Casa de Cultura Mascatarro, una exposició ja està oberta, de pintura Les mujeres que habiten en mi, de Rebeca Becerro Díaz. Amb aquesta exposició s'inclosta que neix amb el nom de XO Cultural, que portarà cada mes una exposició diferent a la Casa de Cultura Mascatarro. I a partir d'avui s'obre un nou centre d'interès dedicat als feminismes a la Biblioteca Municipal dels Monjos, anomenat Espai de Dones, on s'hi podran trobar llibres escrits per dones o sobre dones i relacionats amb temàtiques diverses. I acabem sense deixar Santa Margarida i els Monjos, perquè aquest dijous es fa una avaluació del primer pla d'equitat del municipi, un acte obert a la participació de les dones per tal de posar els fonaments del segon pla d'equitat. I per diumenge 14 de març s'ha previst un itinerari guiat pel municipi que resseguirà el paper de les dones durant la Segona República i la Guerra Civil. Durant aquest itinerari es presentarà el projecte La memòria de totes.
I ara la roda d'actualitat fa parada a Domenys Ràdio perquè la Lourdes Meronyo ens explica com serà aquesta setmana als diferents municipis del Baix Penedès. Molt bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia, i bona setmana. Comencem a la Bisbal del Penedès, aquesta roda al Centre Municipal de Cultura que el dissabte, dia 13 de març, a les 6 de la tarda, acollirà el segle Gaudí. En aquesta ocasió es podrà visualitzar la pel·lícula de l'Ofrena. Continuem a Llorenç del Penedès, i és que el dissabte, a quarts d'una del migdia, als jardins d'Oriol Martorell, es farà la commemoració local del Dia Internacional de les Dones, concert vermut, amb l'actuació de els quatre acústics i el seu especial repertori d'homenatge a les dones, i també es podrà llegir el manifest 2021 i hi haurà un petit detall alegòric. El diumenge a la una del migdia, vermut concert amb Acabamos de Llegar, tribut a Fito i Fitipaldis, una de les dècades de rock punteres de la dècada dels 2000 del rock espanyol. A les 6 de la tarda, al centre, cicle cinema europeu de qualitat, Corporate. A les 6 de la tarda, la comparativa a la sala de cinema, cicle de cinema El Chico, de Charles Chaplin. Continuem a Santa Oliva, i és que, com deien els companys, doncs molta activitat pel 8M, i concretament doncs es podrà, bueno, hi haurà contes d'igualtat, que serà a càrrec de la companyia La Porta de Fusta, a l'escola La Parellada, el divendres, dia 12 de març, en horari lectiu. Una passejada pels voltants de Santa Oliva, es distribuirà el manifest i cal portar, doncs, calçat còmode, i serà el dimarts. El teatre Amor, que estem disposades a fer perquè ens estimin, de la companyia Teatre de Maleta, que es podrà gaudir d'ella al monestir el dia 21 de març a quarts de 7 de la tarda, i que cal inscripció prèvia al telèfon 977-67-96-63. Continuem a Bonastre, i és que aquesta tarda, a 7:15 de la tarda a la plaça Major, es farà una concentració i una lectura-projecció del manifest per part de les entitats municipals. L'acte està organitzat per l'Associació Activa't Dona't i l'Ajuntament de Bonastre. Continuem amb el Vendrell, i és que el divendres hi haurà mercat setmanal, com sempre, a la Rambla, de 9 a 3. El dissabte, mercat setmanal de Comarruga. Dissabte es farà el taller, el trascicle de taller per aprendre tècniques de dibuix amb Pablo Ariel. També el dissabte, però al Teatre Àngel Guimarà, es farà la representació de Guillem Albà i la Marabunta. I anem cap a Calafell, on avui a 9:15 es farà l'actualitat del 8M amb Isabel Bou i Helena Rup. A la 1, Calafell Esportiu Especial amb les dones i l'esport, amb entrevista a dones esportistes de Calafell, i la lectura del manifest institucional, que es podrà veure al canal YouTube de Calafell TV a partir de les 12 del migdia. Pel que fa a activitats esportives, el Vilarenc Aqua està obert a dones avui, siguin o no sòcies, i a 10:45 es farà defensa personal, a les 11 zumba, a 11:45 ioga i a les 12 acomiadament. I acabarem tot plegat a Cunit, on es podrà gaudir del taller de sexualitat per a dones, La rebel·lió del clítoris, que serà el divendres, dia 12, i el dia 18 de març, de 6:15 de la tarda, i serà virtual.
I l'última parada d'aquesta roda d'actualitat és a Ràdio Vilafranca mateix per explicar-vos com anirà aquesta setmana a la capital de l'Alt Penedès. Josep Maria Soler, molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs una setmana que de moment podríem dir que està molt centrada, pel que sabem fins ara, amb activitats previstes a l'entorn del 8 de març i, per tant, avui, dilluns 8 de març, és un dia en el que hi ha forces actes previstos a Vilafranca del Penedès. Per exemple, a les 8 d'aquest matí ja s'ha iniciat un taller de pancartes promogut per l'Esquerra Independentista a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Aquests tallers de pancartes s'hi afegiran també després tallers de xapes, realització d'un mural col·laboratiu i micròfon obert també a la plaça de la Vila a partir de les 10 d'aquest matí. I a les 12 del migdia està prevista que a la mateixa plaça es faci també la lectura del manifest. Hi haurà, per tant, el testimoni de dones que han estat en primera línia durant la pandèmia, que acompanyaran aquesta lectura del manifest, a més també del sindicat de llogateres i el col·lectiu que lluita en contra del racisme i de l'homofòbia a Vilafranca del Penedès. Això serà a les 12 del migdia. Hi haurà després previst un dinar de carmanyola per la gent que participi d'aquests actes i continuaran aquestes activitats promogudes per l'Esquerra Independentista també a la tarda amb nova micro obert i finalment amb una manifestació a la plaça de la Vila a les 7 de la tarda. Tot plegat confluirà, doncs, amb aquesta manifestació a les 7 prevista a la plaça de la Vila. Després entenem que hi haurà també previst un recorregut pels carrers de Vilafranca. Això pel que fa als actes promoguts per l'Esquerra Independentista. També hi ha actes institucionals promoguts per l'Ajuntament de Vilafranca que es desenvolupen durant aquests dies. De fet, ja van començar la setmana passada i s'allarguen durant tot aquest mes de març. Avui, però, és el dia 8 de març i, per tant, també es dona relleu a alguna de les activitats principals, com serà l'acte institucional que tindrà lloc a les 7 d'aquesta tarda al claustre dels Trinitaris. I en cas de pluja, aquest acte es traslladaria a la sala d'actes de l'Escorxador. A més, s'ha elaborat un vídeo que es podrà veure en aquest acte amb el lema Jo sóc totes per projectar, com dèiem aquí, a la sala, al claustre dels Trinitaris, avui a partir de les 7 de la tarda, i també es farà córrer a través de les xarxes socials. A més, també des d'avui mateix es posa en marxa un concurs de TikTok on els i les joves poden pujar els vídeos creats per ells mateixos a la xarxa social TikTok amb el hashtag Joves per la Igualtat de Gènere. Des d'avui i fins al dia, el premi per al vídeo guanyador serà una tauleta. Hem de comentar-vos també que a l'entorn d'aquesta activitat, com dèiem, a les 7 de la tarda i al claustre dels Trinitaris hi ha previst aquest acte institucional en el que, entre altres, hi haurà també la lectura del manifest a càrrec de l'actriu, relatora i comunicadora Maria Rodríguez i la presentació i projecció, com us dèiem, de l'audiovisual Jo sóc totes. D'altra banda, també hem de parlar d'altres activitats previstes al llarg d'aquests propers dies a Vilafranca del Penedès, per exemple, en l'àmbit de la salut. Demà dimarts hi haurà un punt d'atenció específic en aquest àmbit. Per exemple, davant de la situació difícil en què es troba la sanitat pública, un grup de ciutadans i ciutadanes de Vilafranca i comarca vol reivindicar el model sanitari de sanitat pública de qualitat. Per aquest motiu han creat el grup Pro Sanitat Pública i faran la presentació en els mitjans de comunicació demà dimarts al migdia davant mateix de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. I també demà ens convoquen des d'Esquerra Republicana de Catalunya a la plaça del Penedès, en aquest cas a la tarda, amb una proposta també per part dels republicans i del seu jovent per la salut mental, especialment entre els joves, també reaccionant a la problemàtica que ha generat aquesta situació de pandèmia tan allargada que estem vivint en aquests moments. I si ens anem pel cap de setmana, hem d'apuntar-vos, per exemple, que hi haurà un acte de suport al vilafranquí Manel Duran, que tindrà lloc aquest cap de setmana, en aquest cas en un acte que tindrà lloc al camp de futbol dels Pins de Moja a 4:45 de la tarda, donant-li suport a aquest representant de la Federació Catalana de Futbol que ha estat destituït i que, a més en aquests moments, pel que sabem, està fins i tot perseguit per la mateixa direcció de la Federació Catalana. I finalment, el diumenge hi haurà un concert amb dues cobles a Vilafranca del Penedès, al Teatre Casal, amb una direcció musical a càrrec de Francesc Gregori i Pons, amb un aforament limitat i cal una inscripció prèvia. La podeu fer a l'adreça b-sardanista@gmail.com o també al telèfon 630 123 742. Hi haurà la participació de la cobla Reus Jove i la cobla Maricel. Les dues cobles alhora actuaran, com dèiem, al Teatre Casal de Vilafranca el diumenge a les 6 de la tarda.
Gràcies, Josep Maria Soler. Així es presenta la setmana a l'Alt i al Baix Penedès. Hi posem un punt i seguit, i tot reivindicant i festejant aquest 8M, amb les roba estesa i aquesta reivindicativa, la nit és nostra. Arribarem a 9:45 a les notícies que ens acosta el Sergi Anson. La nit és nostra, la nit és nostra.
Que han deixat aquelles que calentes han trencat el tabú de la sang, decidint que contentes brindaran per l'orgull de lluitar. I ahir vam sortir al carrer, i avui ho farem també.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Dos quarts de deu, és moment d'acostar-nos per primera vegada a aquesta actualitat a nivell local i comarcal. Des de la redacció d'aquesta casa, en Ràdio Vilafranca, us parla Sergi Anson. Comencem recordant que la Covid-19 ha eixamplat la crisi de drets socials, segons el síndic de Greuges de Catalunya. La Sindicatura de Greuges de Catalunya ha presentat l'informe anual de la institució corresponent al 2020, un any marcat per la pandèmia. L'informe destaca els problemes en l'accés a la salut, la desigualtat en l'educació, la vulnerabilitat de la gent en residències, la temeritat sobre la natura i el clima, l'emergència i l'habitatge com a element vital, l'empobriment del treball i l'emprenedoria i l'erosió creixent de drets i llibertats. Un 2020 que ha estat l'any en què s'han presentat més queixes de tota la història de la institució i que per primer cop han superat les 11.000. L'àmbit social és el que agrupa un major nombre de queixes, passant del 28% dels darrers anys al 38% d'aquest 2020. Forma recull que a Vilafranca s'han fet un total de 75 actuacions que inclouen 27 queixes i 48 consultes. El tinent d'alcalde, coordinador de l'àrea de serveis de les persones i promoció social, Ramon Zavalla, ha destacat que l'Ajuntament treballa per evitar un major impacte de la crisi del coronavirus amb el pla de xoc i una especial atenció en els àmbits de serveis socials i gent gran, així com també salut i educació. Zavalla destaca que l'informe del síndic és una eina útil per tenir en compte i seguir treballant en aquesta línia per tal que la crisi no es converteixi en estructural. Us comentem també que el vi català celebra la suspensió d'aranzels addicionals per exportar als Estats Units. La notícia saltava divendres 5 de març amb l'anunci per part de la Comissió Europea d'aquesta suspensió dels aranzels addicionals d'un 25% que havia imposat als Estats Units a productes agroalimentaris d'Europa, entre els quals hi havia el vi. La resposta del sector no pot ser més unànime en celebrar la suspensió, malgrat encara sigui temporal, i es mostra esperançat que les negociacions que ara s'inicien entre ambdós territoris permetin aconseguir la derogació definitiva. La satisfacció és compartida també des de totes les denominacions d'origen del territori, sobretot tenint en compte que des del 2019 els vins catalans havien perdut més a més una notable xifra de vendes als Estats Units, una xifra que en el cas d'algunes denominacions d'origen superava el 50%. Es sotmet a consulta pública l'aprovació del reglament de teleassistència municipal d'Olèrdola, d'acord amb el que s'estableix per la llei de procediment administratiu. L'Ajuntament d'Olèrdola convoca una consulta pública amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de reglament municipal de teleassistència domiciliària, un recurs que ara tenen 74 usuaris d'Olèrdola. La consulta es canalitza a través de la plataforma decidimolèrdola.diva.cat i té el propòsit de recollir l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta futura norma. El termini de la consulta resta obert fins al proper 17 de març i poden participar-hi les persones empadronades a Olèrdola majors de 17 anys. I acabarem recordant que l'Arbós renovarà l'àrea infantil del Parc de Santa Llúcia. L'Ajuntament de l'Arbós ha anunciat que renovarà aquesta àrea infantil situada al Parc de Santa Llúcia, fent un gran parc infantil amb noves estructures més modernes i segures per al joc dels infants. Les noves estructures s'han dit a través de l'Associació Catalana de Municipi i s'instal·laran aviat. També es preveu la remodelació de la zona de workout i la instal·lació de xarxes laterals a la pista esportiva per evitar que la pilota vagi a la zona de pas dels vehicles. Aquesta actuació té un cost de 25.000 euros que se subvencionen en un 75% per al pla de barris. La desinstal·lació del mobiliari actual costarà 1.200 euros.
Penedès en xarxa.
Ara són 7 els minuts que passen de 9:45.
Els esports.
Després de repassar com es presenta aquesta setmana al Penedès, obrim ara plana esportiva amb marcadors, cròniques, propers partits i entrevista. Eli, explica'ns.
Doncs, com bé dius, repassem el que ha donat de si el cap de setmana en matèria esportiva, però abans, tal com fem cada dilluns, busquem l'entrevista de la jornada, que avui, 8 de març, com no podia ser d'altra manera, a entrevista a una dona esportiva. Una conversa que ens apropa avui l'acompanya Lourdes Meroño des de Domenys Ràdio. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs avui, 8 de març, Dia de les Dones, no podia faltar que als esports tinguéssim una dona esportista. Tenim a la Carolina Menéndez. Ha sigut campiona de Catalunya 3.000 pista coberta, novena d'Espanya d'obstacles, subcampiona d'Europa en màster o el que era antigament veterana. Si m'he equivocat, després em corregirà ella. I ara sí, anem a donar-li la benvinguda. Molt bon dia, Carolina, com estàs?
Bon dia, bé, estem bé.
Important, eh? Després ja parlarem de... ella és banyarenca, que no ho he dit. Per mi és un gran orgull tenir-la, perquè sé que tant ella com la seva filla, la Griselda, estan aconseguint moltes coses. Primer de tot, la Covid, com ha canviat el tema de competicions, Carolina?
Bueno, ens ha limitat molt les competicions. És a dir, ara només podem fer campionats de Catalunya i d'Espanya, i ens ha limitat bastant. Ara comença a haver una mica més de llibertat. El que és cert que som un esport que hem tingut sort perquè ens han deixat entrenar, no? Hem tingut a la nostra disposició les pistes i podem entrenar.
Uh-huh. L'últim campionat que vas fer fa quan?
Pues va ser a l'octubre, va ser a San Fernando, a Andalusia, i va ser el campionat d'Espanya Màster, i vaig ser campiona de 2.000 obstacles.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I el proper al que t'enfrontes?
El proper, no sé, tinc la idea de canviar una mica per motivar-me i m'agradaria fer una marató. No seria un cap campionat, sinó intentar preparar una marató.
I ja estàs en el tema o encara no?
Sí, sí, ja he començat. Aquesta setmana ja he començat. Sé si podré córrer la marató pel Covid, no sé si és per alguna, però bueno, és una mica... Pues bueno, té nous reptes.
Molt bé. Sí, la veritat és que aquí t'havíem vist en moltes competicions i clar, la Covid ho ha aturat tot, però esperem que d'aquí a poc puguem veure't un altre cop en els podis com et veiem fins l'any 2020. Carolina, avui 8 de març, Dia de les Dones Esportistes. Encara molt poc visibles, malgrat que sí que s'ha aconseguit molt. Vosaltres competiu en categoria de dones, però hi ha molt de masclisme dins del vostre món?
No, jo crec que en principi no, perquè es tracten igual, no? El que sí que a nivell mediàtic pues potser es coneixen més els campions homes o dones, no? Si tothom coneix el campió del món, el gran corredor que és el vol, i poca gent coneixerà a la campiona de 100 metres dones. I en aquest aspecte sí que ens falta una mica, no? Però jo crec que és un esport que pràcticament es tracten igual, perquè les proves són molt iguals, tot i que també s'ha de dir que les dones dintre del món de l'atletisme han lluitat molt, que hi ha proves que es consideraven que una dona no podia fer, com la marató, com els 3.000 obstacles recentment, que és una prova potser que fa uns 15 anys que fan les dones, quan els homes feia molts anys que les feien. La perxa també és una prova de nova incorporació, i ara l'última prova, que fa molt poc que les dones han reclamat poder fer-la i que les tractin igual que els homes, és el 50 km marxa, que es va disputar per primera vegada al Mundial de Doha, arrel d'una reclamació d'una atleta estadounidense que va dir que perquè les dones no podien fer 50.
Clar, ens plantegem que parles de fa molts pocs anys, però per què encara a hores d'ara es considera que no podíeu fer-la?
Hi ha el tema aquest, això, no? que es considerava que la dona fisiològicament no estava preparada, no? Que no podia agafar una perxa i saltar. Evidentment no salten el mateix que els homes, la mateixa alçada, però al final s'ha demostrat que poden fer-ho, no? Suposo que hi ha una visió protectora cap a la dona, però al final les dones hem demostrat que podem fer les mateixes proves que els homes. No tindrem evidentment les mateixes marques, perquè fisiològicament i muscularment no som iguals, però que estem preparades per fer-ho.
Clar, tu m'explicaves abans de l'entrevista que fa uns 15 anys tu vas competir en obstacles i vas ser de les primeres.
Sí, és a dir, jo per exemple, quan vaig començar a l'atletisme, les noies no feien 3.000 obstacles, no fèiem obstacles, es considerava que les dones no eren capaces de saltar obstacles o saltar la ria. Llavors els homes feia molts anys que ja feien aquesta prova i les dones no. I al complir jo 28-29 anys es va considerar que sí, la IA va dir que, bueno, que endavant, que provessin les dones de fer obstacles, i jo em vaig incorporar i per mi se'm va obrir una mica el cel, no? Perquè jo era una noia clarament de 3.000, el 1.500 em quedava molt curt, el 5.000 se'm feia molt llarg, i em vaig adaptar molt bé als obstacles, perquè havia fet de molt jove les tanques, o 400 tanques, l'alçada més o menys és la mateixa. Vaig tenir dificultats amb la ria, perquè amb l'edat que tenia em va costar a prop, però pues, em va donar bé, i d'això fa pocs anys.
Sembla increïble, que parlem de molts pocs anys, que s'han anat aconseguint coses, i m'he quedat amb un tema que has dit a veure, els mitjans de comunicació hi tenim molt a veure. Aquí al Penedès en Xarxa som dels que lluitem molt pels esports que es consideren no majoritaris, és a dir, tot el que no sigui futbol, per dir-ho suaument, però sí que és veritat que dones esportistes en el món televisiu o en els mass media, és el que deies, no? No són conegudes encara.
No, a veure, evidentment l'esport professional està tot encara cap als homes, els diners, els patrocinadors van cap als homes i les dones van fent, però clar, ni tenen els mateixos mitjans, ni poden dedicar-se de la mateixa manera, perquè no hi ha aquesta inversió cap amb elles. Hi ha esports que, com nosaltres, l'atletisme, potser el tenis, algun que més o menys es guanya el mateix, però hi ha altres que no es pot guanyar el mateix, perquè els diners aquests de la televisió, les dones de moment no tenim aquesta visibilitat, i costa que siguin professionals i que es puguin dedicar professionalment amb això. Al final han de tenir una altra feina i combinar-ho amb l'esport.
Per ser dona, Carolina, el fet de tenir una responsabilitat laboral, de família, a casa, t'ha impedit o t'han posat alguna vegada en entredit de si eres capaç o no? T'has sentit d'alguna manera així, com t'estic dient?
No, la veritat és que de molt jove jo sempre he tingut clar que la meva parella havia d'acceptar que jo fos esportista. Ja quan vaig conèixer el meu marit de molt jove ja em va conèixer corrent i no he tingut mai cap problema. El que sí que és veritat, per exemple, quan era petita, no, jo recordo que, per exemple, ma mare em deia que les dones no haurien de córrer i que jo estava millor cosint, que córrer era una pèrdua de temps. Ja, segurament perquè a ella de petita li van ensenyar això, no?, a l'escola. Ella va estudiar a l'escola de caràcter franquista i, clar, era el que ella havia après.
Clar.
I amb això també hem guanyat. És a dir, ara difícilment cap mare li dirà a la seva filla: escolta, això és una pèrdua de temps, fes una altra cosa que ho aprofitis millor.
Abans parlaves de ta mare. Tu com a mare, amb la Griselda, està sent campiona, està anant a campionats, et va seguir els teus passos o sempre l'has recolzat, m'imagino?
Com a mare, evidentment, estic molt orgullosa del que fa, i l'únic que faig jo és acompanyar-la. És a dir, jo en aquest moment li vaig insistir que fes atletisme, no perquè volgués que fos una atleta destacada, sinó simplement perquè fes esport, que al final va bé per la ment i per la salut en general. Em va costar perquè ella al principi no hi volia anar. Anava bé bàsicament això, perquè com que ets dona, treballes, doncs així jo podia entrenar, i mentre jo entrenava ella podia estar començant a fer atletisme al mateix horari, no? O la podia col·locar, entre cometes,
sí,
no?
Sí.
Llavors em va costar, al final al cap d'un temps va dir que sí, i li vaig dir: home, tu prova-ho i ja està, i no passa res. Llavors em va dir: bueno, jo ho provo, però no vull competir, no competiré. Dic: tranquil, que avui doncs és que faci una mica d'esport i ja està. I al final es van enganxar, li van agradar, va dir: bueno, doncs sí, doncs vull competir. I tot i que ara la veieu que és campiona d'Espanya i tal, ella quan va començar i feia un cross escolar quedava a la meitat de la taula. Vull dir que no és una nena que diguessis: no, és que ja destacava, no.
Ja.
I quan va fer el primer campionat de Catalunya, els primers, es va ficar a la final i prou, i va quedar de les últimes de la final. I a l'any següent, de la prèvia, és a dir, tu vas anar a un campionat de Catalunya, primer has de tenir la mínima,
uh-huh,
i has de fer una prèvia, és a dir, si van 24, doncs a la final van 12, no?
D'acord.
I ella va quedar última de la prèvia.
Uau.
O sigui, no es va ni ficar a la final, quan era Levi. I aquí hi ha hagut un procés seu d'anar millorant, fins ara està consolidada. I jo l'únic que faig és intento no molestar el seu entrenador i acompanyar-la a les competicions. I jo li dic que ella ha de fer el que li agradi. Si algun dia no li agrada fer atletisme o sent que té molta pressió, doncs, escolta, jo faig atletisme perquè m'agrada. Jo vull que ella faci el que li agradi. I l'únic que faig és portar-la als jocs i intentar respectar màxim la feina del seu entrenador i acompanyar-la, i res més. Si alguna vegada em demano algun consell, li faig, però jo penso que els pares l'únic que hem de fer és acompanyar-los i deixar els professionals, pues, que els assessorin, no?, que per això són... es dedica a això.
Clar.
I molt bé que li ha anat.
Sí, sí, la veritat és que dona goig quan veiem les notícies i veiem que la Griselda, doncs, cada campionat, doncs, va aconseguint bons resultats, la gran majoria, doncs, campiona, i pensava que havia seguit els teus passos, o sigui que aquí...
No ha seguit cap pas meu, perquè puc dir que si hi ha una prova que a mi no m'agradava, ja ho sap, eh?
Sí.
La que més m'agradava d'atletisme precisament era la marxa. I ara, bueno, ara evidentment m'agrada perquè és la que fa la meva filla, no? Però puc assegurar que era de les proves que a mi, dintre de la que menys em cridava l'atenció, potser era aquesta.
Clar, que bo. Bé, escolta, al final és això, l'esport és salut, una cosa que hem reiterat durant aquest any, doncs reclamant que els que s'hi dediqueu, els esportistes, que poguéssiu fer esport, que era una de les reclamacions, i que bo que la Griselda comencés així, perquè així ens dona aquestes notícies tan bones i aquests titulars que aquí al Penedès en Xarxa anem dient. Doncs, Carolina, moltíssimes gràcies per haver participat avui al Penedès en Xarxa, explicar-nos aquestes històries que no coneixem, i esperem que els mitjans de comunicació, els grans, es posin les piles i que donin ressò a les dones esportistes, igual que els homes esportistes. És una cosa que encara hem de batallar molt les dones, i res, que ha sigut un veritable plaer, Carolina.
Gràcies a tu, un plaer per mi haver pogut participar, i que tingueu en compte les dones esportistes.
I tant que sí. Feliç Dia de la Dona.
Feliç Dia de la Dona.
Un plaer parlar durant aquests minuts amb la Carolina i ara sí, repassem els resultats penedesencs en aquesta 22a jornada de l'Hockey Lliga, que comencem amb la derrota del Calafell per 3 gols a 6, una derrota però que els de Pere Baries van lluitar i molt, oi que sí, Lourdes?
Doncs la veritat és que sí, i ha caigut, va caure amb el cap ben alt aquest dissabte el Joan Ortoy contra el líder, el Futbol Club Barcelona, qui no, doncs no ha tingut un camí plàcid per endur-se la victòria contra els verds i blancs. L'1-3 de la primera meitat ha donat pas a una segona amb un Calafell combatiu que ha estat capaç de marcar-li dues vegades més els de l'Edu Castro. Xano Edo i Martí Gavarró, cedits pel Blaugrana, han estat dos dels millors jugadors de l'equip. Precisament Xano ha estat un dels protagonistes de la primera meitat en què el Calafell ha replicat les incursions dels Blaugrana. Els de Pere Baries s'han mantingut la porteria a 0 fins al minut 7 de la primera part, quan Sergi Panadero ha inaugurat el marcador després de l'acció protagonitzada per Pablo Álvarez. Aquest resultat s'ha mantingut fins a 6 minuts pel descans, amb una falta directa que ha transformat Bargalló. Abans del descans, el Calafell ha pogut escurçar la diferència amb una assistència de Xaos des del vèrtex esquerre cap a Sergi Torné. El Barça, però, no ha tardat ni un minut en tornar a replicar amb un xut del Ger Núñez des de la frontal. El Calafell ha seguit viu i a la represa ha vist com el Barça cometia la desena acumulativa al minut 35. Això ha donat l'opció a Martí Gavarró a bola aturada. I en el dia que s'enfrontava al seu conjunt i en el seu cinquè intent, per fi ha pogut materialitzar. Dos minuts després, el Barça ha fet el 2-4 per mitjà de Llorca i 8 segons després era Torné qui signava el seu 11è gol de la temporada després de recuperar la bola a mitja pista i fer la intentada a l'àrea de Gurrola, a qui ha superat. Els de l'Edu Castro, però, ràpidament han tornat a replicar aquest cop amb un gol d'Ignacio Alabart al minut 38. Aquest 3-5 ha complicat les opcions del Calafell de poder seguir tutejant el Barça, que ha fet el 6è per mitjà de Nunes a 8 per la conclusió. Un marcador que ja no s'ha mogut, tot i que els blaugrana han disposat d'una directa a 6 pel final després de la desena dels locals. Abans de començar el partit s'ha guardat un minut de silenci en memòria de Fèlix Sánchez, membre de diverses entitats de Calafell com la Penya Els Estrellats o el Bot Salvavides, i que va morir aquest dissabte. El Calafell es queda amb 21 punts després de 20 jornades en un dia on ha minimitzat els danys després de les desfetes del Taradell i del Lloret. Els verds i blancs s'afronten ara dos partits molt importants en la seva lluita per la salvació. Dissabte vinent ho farà a la pista del Cué, al Mataró, i el proper dimecres 17 contra el Vic, també en zona de descens directe.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i derrota del Calafell, com ens explicaves, partit ajornat del Vendrell a causa de la Covid i victòria del noi a casa i davant el Voltregà, i és que els de Ferran López es van imposar per 5-4 en un treballadíssim maig on el noi s'avançava ja al minut 8 gràcies a l'encert de Roc Pujades. Amb tot, els visitants van aconseguir en menys de mig minut donar la volta al marcador amb dues dianes de Gerard Teixidor. Resultat que Manrubi empataria per enfilar el camí cap als vestidors. A la represa, els de la capital del Cava van sortir endollats i van posar ràpid el 3-2 a l'electrònic gràcies a un gol del capità Aleix Esteller, però poc li duraria l'alegria a un noia que veia com poc després Teixidor posaria l'igualada al marcador des del punt de penal. Els de Ferran López no van deixar d'intentar-ho i al minut 39 va arribar la recompensa de les botes de Roc Pujades. El Voltregà encara va tenir temps de tornar a empatar el maig, però la sort que li va mancar el Noia a bola torrada va reaparèixer a mig minut pel final, convertida en gol de Jordi Ferrer. Amb aquesta treballadíssima victòria, el Noia suma els 3 primers punts de la temporada a l'Ateneu, escala fins a la 7a posició de la taula i ja espera el proper rival. Serà dissabte quan visitarà el Palafrugell. I repassat ja els resultats d'aquesta 22a... Obrim ara l'Hockey Lliga Plata Nord, on tot tornant fins a Ràdio Vilafranca, on ja tenim el Tito Boada. Tito, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. El Patí Vilafranca, el Digitècnic Vilafranca, va guanyar per 2-3 a la pista d'Areces, a Grado, una població ubicada a 20 quilòmetres d'Oviedo. Tot i que la primera part es va tancar amb 0-1, amb gol d'Adrián Candamio, a la segona van capgirar el conjunt d'Asturià. Després va tornar a capgirar el conjunt vilafranquí i va guanyar 2-3 els 3 darrers minuts jugant amb 3 homes sobre la pista. Però aquesta jornada també és positiva, a més, per haver fet els deures al conjunt de Toni Porta, perquè un dels rivals directíssim, el Sant Just, va perdre per 4-0 a Sant Cugat. Aquests són els marcadors. Liceu 0, Sum 4, Dominicos 1, Manlleu 2, Areces 2, Digitècnic Vilafranca 3, Companyia de Maria Ujo, La Seta 2, Tordera 2, Capellades 2 i Sant Cugat 4, Sant Just 0. La classificació ara mateix l'encapçala el Manlleu amb 35 punts. Segon, matemàticament, el Vilafranca amb 34. Tercera posició pel Sant Just amb 32 i amb 30 el Sant Cugat, però amb un partit menys. Per tant, ara mateix, el Digitècnic Vilafranca depèn d'ell mateix per quedar segon a la Lliga. I dissabte, la poliesportiva, partit de la màxima. Jugaran el Digitècnic Vilafranca i el Sant Cugat. Per tant, aquí sí que els vilafranquins es veuen obligats a guanyar si finalment es volen classificar entre els dos primers de la Lliga.
Tito, eixamplada futbolística, victòria del Vilafranca a Terrassa.
Així és, el Vilafranca la va fer grossa al nou estadi olímpic i va guanyar per 0-2 al Terrassa, que era, de moment, el segon a la Lliga. El Vilafranca, amb dos gols de Saku Javier, els dos a la primera part, es van portar 3 punts que li permeten pràcticament assegurar una de les 3 primeres posicions d'aquesta fase regular. Els marcadors d'aquesta jornada 19. Manresa 0, Muntanyesa 0, Castelldefel 0, Europa 4. Vall 0, Poble de Mafumet 0, Igualada 1, Sant Feliueng 2 i Terrassa 0, Vilafranca 2. Europa 35, Vilafranca 33 i Terrassa 31 ara mateix passarien com a primers a la segona fase i lluitarien per l'ascens a la segona divisió B. Però hi ha un problema important, que és que el Vilafranca és filial de Lleida. Ahir el Nàstic de Tarragona va guanyar per 1-0 a Lleida. Això situa el Nàstic ja pràcticament a la pro, que seria quedar entre els tres primers i pujar, però el Lleida cau a la sisena posició. Impossible ja que pugi directament a la pro, hauria d'esperar la segona fase si es classifica entre el 4, el 5 i 6. Si no és així, el Vilafranca tampoc podria pujar. Llàstima, doncs, perquè estem a les portes de la millor temporada de la història i potser també a les portes de la millor decepció de la història.
I Tito, acabarem amb l'empat de l'Atlètic Vilafranca.
L'Atlètic Vilafranca femení de preferent va empatar a 2 al camp del Palau Tordera. Un bon resultat. El Palau Tordera és un dels equips capdavanters de la categoria. Amb aquest, el Xavi Sorroca se situa 6è a la Lliga amb 7 punts. Per tant, doncs, repassem la resta de marcadors. Penya Roca, Penya Blanc i Blava de la Roca 1, Manlleu 0, Martinengo Cornellà 3, Pubilla, Cases 4, Andorra 3, Cerdanyola 1, Sabadell 4, Porqueres 1, Manu Lanzarote 1, Sant Cugat 5, Júpiter 1, Fontsanta Fatjó 1, AM 0, Palau Tordera 2, Atlètic 2 i el partit Llerona-Verdú suspès per coronavirus.
Tito, gràcies i bona setmana.
Gràcies.
Amb els esports posem punt i final aquesta primera hora, aquest 8M del Penedès en xarxa. Arriben les notícies, el butlletí de les 10 i després seguim en clau 8M perquè avui destinem l'actualitat a resseguir carrers i places de diferents municipis de l'Alt Penedès per descobrir que hi ha molt pocs noms de dones.
Penedès en xarxa. Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.